Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Us ho estem explicant des de fa una estona. Ha detingut un home com a presumpte autor de la mort de la seva sogra. Els fets han tingut lloc aquest matí a l'alçada del número 48 del carrer Gràcia. La víctima hauria mort a conseqüència de les ferides d'arma blanca. Allà hi tenim la Karen Madrid. Molt bon dia, Karen.
Molt bon dia, Núria. De moment es desconeixen més detalls d'aquest succés. Només se sap que la detenció s'ha produït poc després de les 11, quan ha arribat els Mossos d'Esquadra a la zona i apuntaven que hi havia una persona ferida dins d'aquesta botiga, una persona que posteriorment doncs, ha mort. De moment, pocs detalls. Parlant amb companys de les agències i de les botigues adjacents, asseguren que no s'ha sentit cap mena de discussió, de soroll, abans de que arribés la policia i, de fet, han conegut els fets quan ja han arribat els agents a la zona. Ara mateix, tot aquest tram de carrer Gràcia està tallat, tant al trànsit com a les persones, perquè poc abans de la una han arribat els agents de la policia científica i encara està a l'espera que arribin els dispositius judicials per fer l'aixecament d'aquest cos.
Gràcies, Care. De seguida ampliem aquesta informació. Abans repassem la resta de titulars de la jornada.
Ràdio Sabadell. Notícies.
El projecte definitiu per al Parc del Nord no veurà la llum fins a la primavera de l'any que ve. El concurs d'idees per triar la proposta guanyadora estarà en marxa en 2 o 3 mesos, un procés que hauria d'haver engegat al febrer, la qual cosa farà que les obres s'endarrereixin fins a final de l'any 2019. A l'espera que el concurs culmini, l'Ajuntament s'ha compromès amb els veïns a fer petites actuacions per dignificar l'espai. El regidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero, n'ha apuntat una que es farà en breu.
Ara, vol dir, al juny de l'any que ve fins al juny del 2020, però que això només és una petita part, donat que per la superfície d'aquest parc calculem que la despesa ha de ser entre 15 i 20 milions d'euros, que no els podem posar tots de cop. Per tant, anirem desenvolupant fases del parc a partir d'aquest projecte guanyador que és sortir l'any que ve. Llavors, ara el que farem serà els camins de la zona entre Clavells i entre els carrers de Clavells i Corones i des de dalt de la plana del Pintor al carrer de Magnòlia, que són els accessos al parc.
L'executiu local ja ha explicat el nou escenari als veïns de la zona. El nou diari de Sabadell sortirà a la venda el pròxim dimarts, 10 d'abril. Mireia Sanz, bon dia.
Molt bon dia, Núria. Serà el primer número sota el segell de Nova Presa Edicions. De moment, però, els lectors no notaran gaire canvis, ni pel que fa al disseny ni pel que fa als continguts. La idea dels nous propietaris és que això pugui canviar en els pròxims mesos per aconseguir que el rotatiu aconsegueixi una personalitat pròpia. Marc Basté és un dels responsables del projecte i n'ha parlat al programa al matí.
La línia editorial serà defensar Sabadell i els sabadellencs, recuperar la rellevància del diari i empènyer, diem, o liderar sense voler ser pretensiosos, però empènyer el progrés de la ciutat cap on hagi d'anar. No és una línia editorial que inclogui política, és una editorial que inclou promoure una agenda per la ciutat, diem que sigui l'agenda per la ciutat que surti del carrer, no? O promoure que es faci una agenda per la ciutat de veritat i que es parli d'això, no tant defensar una agenda per la ciutat específica.
El nou diari de Sabadell es publicarà 3 cops per setmana, tot i que la voluntat és que n'arribin a fer 5 edicions.
Durant el Notícies Migdia també ens endinsarem en la nova mostra que acull l'Espai Cultura de la Fundació Sabadell 1859. Es titula Contes de la Mediterrània i inclou 7 rondalles tradicionals de les 2 ribes del Mare Nostrum.
Ràdio Sabadell. Notícies Migdia.
Obrim la plana de serveis. Comencem per la previsió del temps. Esther Batalla, molt bon dia.
Hola, bon dia. Jornada avui molt tranquil·la, marcada en conjunt per l'ambient assolellat, tot i el creixement d'alguns cúmuls poc desenvolupats cap a zones de muntanya del Vallès Oriental i Occidental, que tindran una curta durada. I d'altra banda, també parlem d'algunes penjallades de núvols alts i prims que de mica en mica seran cada cop més abundants, circulant d'oest a est i cap al final de la jornada deixaran el cel força tapat. De fet, de cara a demà, s'espera que augmenti la nubulositat des del sud del país, ja a partir de mig matí fins fins a migdia quedarà tapat el Ter Sud amb plugims i de cara a la tarda se'n podran donar pràcticament aquestes precipitacions, ruixats de caràcter feble i plugims a qualsevol punt, amb un cel més tapat al llarg de la tarda arreu del territori, tot i que seran doncs menys abundants i menys probables a punts de l'extrem nord-est de Catalunya. D'altra banda, la temperatura doncs avui molt suau, si bé la màxima serà una mica més baixa a punts del litoral amb l'entrada de la marinada, i de cara a demà s'espera en conjunt una mínima una miqueta més elevada en el conjunt del territori i una màxima per contra una mica més baixa. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Gràcies, Esther. Molt bon dia. I pel que fa al transport públic, quina és la situació ara mateix? Eva Malús, des del Transmet. Molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs ara mateix podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha incidències destacables, segons ens indiquen els diferents operadors. Per tant, situació tranquil·la a aquesta hora a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, bon dia. També situació força tranquil·la a les carreteres catalanes. Segons informa aquesta hora el Servei Català de Trànsit a través del seu web, només hi ha algunes retencions a la ronda litoral durant 3 km i mig. Hi ha trams d'aturades en sentit nus de la Trinitat. Tornem de nou fins al carrer Gràcia, a l'alçada del número 48, on aquest matí s'ha produït un presumpte homicidi. Un home ha estat detingut per la presumpta mort d'una dona, la que seria la seva sogra, per ferides d'arma blanca. La Karen Madrid té més detalls. Molt bon dia de nou, Karen.
Molt bon dia, Núria. Doncs, com us comentàvem fa uns minuts, els detalls que se saben doncs, són preguntant a la gent del voltant. Les fonts policials només confirmen el que acabes de comentar. La víctima seria una dona que és la sogra, seria la sogra del suposat agressor, que és la persona que han detingut poc després de les 11 del matí. I preguntant a les persones dels comerços adjacents, doncs sí que m'han pogut aclarir una mica com ha anat tot plegat. Per exemple, ens ho ha explicat la Fátima de l'agència Nautalia.
Sobre las 11 más o menos, bueno, han empezado a venir por los de escuadra, policía, secreta, una ambulancia, y se han llevado al dueño de la tienda detenido, esposado. Y luego más tarde, bueno, han comentado había una herida dentro, que era mujer, y luego pues por lo que se ve, bueno, ha fallecido. Y dicen que es la suegra de detenido. Dicen, lo que comentan.
Com sentíem, quan ha arribat la policia, la víctima encara estava viva, ferida per una arma blanca, i tot aquest episodi s'hauria produït sense cap enrenou, sense cap discussió prèvia, o almenys que s'hagi pogut sentir des dels comerços adjacents, segons ha explicat la mateixa Fátima.
Ha sido de repente. Nos hemos enterado, hemos salido afuera por el ruido de la policía, por las sirenas de la policía, pero no hemos sentido nada, ninguna pelea, ni nada. En principio pensábamos que era un atraco, pero bueno, luego pues han empezado ya a decir, bueno, que había una herida dentro, y claro, ha salido el dueño de la tienda, bueno, pues han empezado a decir, claro, que supuestamente bueno, debe ser o una pelea, no se sabe todavía nada.
Pocs minuts abans de la una del migdia han arribat els agents de la policia científica i des d'aquell moment el tram del carrer de Gràcia on han passat els fets està tallat tant el trànsit com el pas de persones per evitar també curiosos i poder deixar treballar els agents. I de moment sí que us podem dir que els agents judicials encara no han arribat, per tant el cos sense vida d'aquesta dona encara seria dins de la perfumeria i ara sí que hi ha molta expectació mediàtica, molts mitjans de comunicació, molts veïns també a l'expectativa preguntant què és el que ha passat, mentre que fa una hora l'ambient era completament diferent. La sensació era més que havia passat un accident de trànsit o un succés una mica més habitual en aquesta zona, i de moment així a l'espera que transcendeixin més detalls d'aquest succés aquí al centre de la ciutat.
Gràcies, Karen, per l'última hora. Molt bon dia.
Bon dia.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Canviem radicalment de tema. Les obres per reurbanitzar de forma definitiva el Parc del Nord no començaran fins a final de l'any que ve. L'inici dels treballs s'ha acabat endarrerint més del compte perquè s'ha hagut de fer un segon concurs d'idees per definir com serà l'espai. Els projectes aspirants no començaran a presentar-se fins d'aquí a 2 o 3 mesos. El govern municipal ja ha traslladat els nous terminis als veïns de la zona, que han declinat fer declaracions valorant el nou escenari.
L'arranjament del Parc del Nord ja té calendari aproximat d'execució i ja us podem avançar que no serà una realitat a curt termini. De fet, el procés per triar el projecte definitiu s'ha endarrerit tant que serà l'executiu que surti de les eleccions municipals del maig del 2019 el que haurà d'assumir les obres. El regidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero, ha recordat que s'ha hagut de posar en marxa un nou concurs després d'un primer intent fallit.
El primer concurs que vam fer a l'estiu de l'any passat, que no va anar bé perquè només es van presentar 2 projectes i no reunien, o sigui, eren bons, però no reunien les condicions que els veïns demanaven. I llavors doncs, això va provocar que féssim un nou concurs. Entremig hi ha hagut canvis de lleis i els concursos doncs, sempre amb la nova llei d'arquitectura requereixen un temps molt llarg. Ja et dic, des que tinguem els plecs preparats, que ja els tenim ara a l'abril, fins que comencin l'obra passa gairebé un any i mig. I això és un termini legal que no pots reduir de cap manera.
A hores d'ara ja s'ha enllestit el plec tècnic del concurs d'idees d'on ha de sortir la proposta més ben posicionada. Així, en 2 o 3 mesos es farà una primera volta d'on sortiran 6 aspirants que aniran a una segona ronda on el tribunal haurà de fer la seva elecció. Tot aquest procés s'allargarà fins a l'abril del 2019, quan es presentarà l'opció guanyadora per a la seva conseqüent aprovació al maig. Per tant, el tret de sortida dels treballs serà a finals d'any de l'any vinent, mentre que la primera fase, dotada amb 2 milions d'euros, haurà d'estar enllestida a l'estiu del 2020.
L'executiu local s'ha reunit aquest dimarts amb els membres de la comissió del Parc del Nord per avançar-los aquest calendari i posar en comú algunes qüestions del projecte.
Sí, temes com, per exemple, l'inici de l'urbanització dels camins d'accés al Parc del Nord dels carrers Clavells, Corones i Magnòlies en les pròximes setmanes. Unes actuacions que no són les úniques que es faran al llarg d'aquest any, ho apunta Guerrero.
Hi hem fet l'àrea de gossos, que en aquest moment és una àrea de gossos molt gran, i farem al costat d'aquesta àrea de gossos també un espai d'estada, i estem començant a parlar amb els veïns també a veure com remodelem la font que hi ha allí, que és una font monumental, tipus geyser, que als veïns no els acaba d'agradar i que no va, ara està feta molt bé. En lloc de reparar-la, segurament la convertirem en una font que serveixi per jugar i per fer-hi activitat lúdica allí.
Aquesta és només la primera fase per a l'acabament del Parc del Nord, un projecte de molta més envergadura amb un cost previst d'entre 15 i 20 milions d'euros. La intenció de l'executiu de Matías Serracant és crear un gran corredor verd que uneixi la Plana del Pintor amb el Parc de la Clota i que també preveu la construcció d'una gran rotonda entre la carretera de Prats i la de Castellà.
I anem ara fins als jutjats de Sabadell, perquè allà una vintena de fiscals i jutges s'han concentrat. La mobilització que s'ha fet davant de la seu judicial de tot l'Estat pretén reclamar al govern espanyol mesures per augmentar la independència judicial. Aquest és el primer pas d'una mobilització que podria anar més enllà, ja que 4 associacions de jutges i 3 associacions de fiscals han avisat que si no s'atenen les reivindicacions es convocarà una vaga el dia 22 de maig. Seguint aquesta mobilització, i tenim l'Aleix Graell. Molt bon dia, Aleix.
Bon dia, Núria. Doncs, tal com dius, uns 3.600 professionals de la judicatura i la fiscalia han signat el manifest de 14 punts per reclamar més mesures per anar cap a aquesta independència del poder judicial. Aquí, als jutges de Sabadell, s'han concentrat això, una vintena de persones, entre jutges i fiscals, que a la una han llegit el manifest. Algunes de les reivindicacions que contenia el text emplacen el govern central, però també el Congrés de Diputats i el Consell General del Poder Judicial a, entre d'altres, modernitzar l'administració de justícia amb noves convocatòries i recuperar els nivells salarials. També hi ha l'objectiu d'objectivar el nombrament dels càrrecs judicials i també dotar d'autonomia i independència als fiscals, així com derogar la polèmica reforma del sistema de plaços que va fer el Partit Popular.
Gràcies, Aleix, per l'última hora. Bon dia.
Adéu, bon dia.
Anem a d'altres temes. La nova empresa editora del diari de Sabadell, Nova Presa Edicions, treballa per convertir el rotatiu en una aposta moderna a través d'un redisseny complet que es presentarà el mes de juny. El diari seguirà sortint 3 dies per setmana, tot i que la companyia, Mireia, té la intenció d'ampliar-ho a 5 edicions després de les vacances.
Sí, Nova Presa Edicions està capitanejada pels sabadellencs Marc Basté i Leo Torrecilla. Basté, en declaracions al programa El Matí de Ràdio Sabadell, ha explicat que tenia una relació especial amb el diari i que per això va decidir quedar-se a la capçalera. Això sí, amb la la intenció d'introduir alguns canvis en el producte que, tot i això, no es començaran a veure ja aquest dimarts, que és quan el diari tornarà a sortir al carrer. Basté assegura que la intenció és fer canvis progressius en el disseny i en el tractament de les informacions per fer una reforma total de l'actual rotatiu.
Volem un diari modern, tant en qüestió de temes com qüestió de en fi, perspectives a les que s'adopten els diferents temes, com en qüestió de què es tracta paper o què es tracta web, com es tracten les coses, etcètera. Tindrà una traducció al disseny molt, molt evident. Però no serà al principi, sinó mitjans de juny.
Un altre dels aspectes on el nou diari de Sabadell vol entrar en forces al món digital. Basté ha explicat a aquesta casa que la intenció és tenir l'abans possible una nova pàgina web i diferents plataformes.
És una qüestió, sobretot, que en el cas de Sabadell no ha passat fins ara, de desenvolupar altres plataformes, no? Digital, en tots els seus sentits, en web, mòbil, no sé, newsletter, qualsevol tipus de producte que ens podem imaginar en digital, que en el cas del diari de Sabadell o sota el paraigües de la marca del diari no s'ha desenvolupat mai, és buscar noves fonts d'ingrés.
Actualment el nou diari de Sabadell encara no té seu, però la desena de treballadors que formen la redacció ja han començat a treballar. Tot i això, Basté no descarta incorporar nous perfils al projecte i que entre aquests hi hagi treballadors de l'anterior etapa del rotatiu.
Afegim més notícies del dia en format més breu. La preinscripció a les escoles bressol municipals es farà entre els dies 2 i 11 de maig.
Les sol·licituds s'han de lliurar presencialment a la guarderia escollida en primera opció. Durant aquest mes d'abril, les llars d'infants celebraran jornades de portes obertes per donar a conèixer els seus projectes educatius. Les escoles bressol, Andreu Castells i Joaquim Blume obriran les sessions el pròxim dissabte 7 d'abril. El 14 serà el torn per a Calvet d'Estrella, Creu Alta i La Romànica, mentre que el dia 20 d'abril obrirà portes l'escola bressol a Raona. Per últim, les llars d'infants Calllong, Can Puigcener, Espronceda, Joan Montlló i Port Buixer de Nou rebran les famílies el 21 d'abril.
L'exposició itinerant Cuida't les dents, organitzada per la Diputació de Barcelona, s'instal·la a partir d'avui a Sabadell.
La mostra té com a objectiu promoure uns hàbits saludables d'higiene bucodental entre la població infantil. L'exposició, adreçada a nens i nenes d'entre 5 i 8 anys, es podrà veure fins al 18 d'abril al Centre Cívic de la Concòrdia i també al Casal Pere IV.
Els centres d'atenció primària del Vallès Occidental se sumen demà al Dia Mundial de l'Activitat Física.
I per això han organitzat diferents activitats durant aquesta setmana per promoure l'exercici físic entre els ciutadans i també els professionals de la salut. El Dia Mundial de l'Activitat Física se celebra des de l'any 2002 a tot el món i a Catalunya i participa per 8è any consecutiu.
Els Mossos d'Esquadra i la policia local de Rubí investiguen curses il·legals de cotxes al polígon industrial de la Llana.
Segons han explicat fonts municipals, les persones que hi participen són de fora del municipi i afegeixen que utilitzen cotxes de gamma alta i trucats. L'Ajuntament de Rubí té constància d'aquesta pràctica que habitualment es fa el cap de setmana des del desembre passat. El fet, però, que les convocatòries es facin a través de les xarxes socials està dificultant la tasca judicial.
I un últim apunt, Castellà del Vallès supera els 24.000 habitants segons l'última actualització del padró de l'Ajuntament.
El municipi ha tancat el 2017 amb el creixement positiu més elevat de la darrera dècada, amb un augment total de 270 persones, un fet que situa la població a 1 de gener de 2018 en un total de 24.046 habitants, dels quals la meitat són dones.
La Mediterrània i les històries que han sorgit en aquest àmbit geogràfic inundaran fins al 22 de juliol l'Espai Cultura de la Fundació Sabadell 1859. És amb l'exposició Contes de la Mediterrània que recull 7 contes tradicionals de les dues ribes del Mare Nostrum acompanyats de les il·lustracions de Delfín Labedan.
Posar en valor i en escena les similituds i les diferències entre la tradició escrita que es produeix a les dues ribes del mar és un dels objectius de l'exposició Contes de la Mediterrània. Per això, els relats inclosos a la mostra representen 7 llengües diferents, entre les quals hi figura, entre d'altres, l'occità, el sard, l'àrab o el català i el castellà. La directora de l'Espai Cultura, Delícia Burcet, detalla per què s'han escollit contes en català i en castellà.
El conte tradicional català que hi ha és el Patufet, que sí que és com molt, molt d'aquí, és molt conegut, i en canvi el que és castellà és Els angelets de la Verge de les Angústies, que és un conte andalús que aquí tampoc no tenim gaire referències. Més que res, tampoc no s'ha anat a buscar un conte que pugui ser comú a tot arreu, sinó que sigui molt específic d'alguna zona.
Però un dels elements destacats de la mostra són les il·lustracions fetes per l'artista Delfín Labedan, unes imatges que per Burcet tenen gran valor artístic.
Hi ha una part important que són les il·lustracions. De quina manera, que seria aquesta part més artística, són unes il·lustracions, són quadres, que estan molt bé. L'autora el que fa és agafar com moments. Cada conte té 4 il·lustracions i agafa com moments claus de la il·lustració. O sigui, té un gran nivell artístic, també.
L'exposició prové directament del Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà. La mostra es podrà visitar de manera gratuïta i s'han previst algunes lectures dramatitzades d'alguns dels relats més desconeguts, inclosos a càrrec de la sabadellenca Xerezade Bardagí.
Vostè dirà.
Sí, a l'Hotel Suís, si us plau.
Aquesta temporada a Ràdio Sabadell s'obren de nou les portes de l'Hotel Suís. De 2 a 3 de la tarda, 1 hora per rebre els millors hostes de l'esport sabadellenc. Tertúlies, reportatges, debats, entrevistes en profunditat.
Hotel Suís.
Posa't còmode. Aquest any, l'esport de la ciutat s'allotja a l'Hotel Suís.
Entenem l'esport com tu.
Taxi Sabadell. Disposem de vehicles adaptats per al trasllat de persones discapacitades. Taxi Sabadell. 93 727 48 48. Tu ens mous.
T'agrada el cinema? Voldries conèixer algunes curiositats sobre aquelles pel·lícules que han marcat la teva vida? Si has contestat que sí a les preguntes anteriors, no pots faltar a la nostra cita. Tots els dijous a les 10 del vespre i dissabtes a les 5 de la tarda a Ràdio Sabadell 94.6.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
Som estudiants de la Immaculada i et volem dir...
Sabadell és actualitat, és esport.
Sabadell és gastronomia, és comerç i tecnologia.
Sabadell és cultura, salut, bellesa.
Sabadell és festa, tradició i modernitat.
Tot això ho trobaràs a...
Ràdio Sabadell.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
8 minuts per arribar al punt de les 2. Anem al repàs de les informacions més enllà de la ciutat i comencem per l'excap dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, que anirà a judici acusat de sedició i pertinença a organització criminal.
Sí, la magistrada de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela, jutjarà Trapero per aquests dos delictes per les mobilitzacions del 20 i 21 de setembre davant la Conselleria d'Economia i les de l'1 d'octubre. A banda de Trapero, també es processarà pels mateixos delictes l'exdirector dels Mossos, Pere Soler, i l'exsecretari general d'Interior de la Generalitat, César Puig.
I la Fiscalia allarga 6 mesos més la investigació contra els alcaldes catalans que van col·laborar en l'organització de l'1 d'octubre.
La Fiscalia General de l'Estat vol aclarir si els batlles, entre els quals hi ha el de Sabadell, Matías Serracant, van cedir locals municipals per a les votacions del referèndum. A mitjans d'aquest mes hi haurà una reunió entre els fiscals en cap, els provincials i el fiscal superior de Catalunya per tractar les diligències a practicar i unificar criteris.
Carles Puigdemont fa un pas al costat i demana que Jordi Sánchez sigui investit president de la Generalitat.
Així ho ha traslladat per carta als seus companys de Junts per Catalunya. En l'escrit, l'expresident defensa que la resolució del Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides sobre Sánchez és un aval a la seva investidura. Jordi Sánchez, per la seva banda, ha comunicat a Junts per Catalunya la seva plena disposició a tornar a ser candidat a la investidura, ja que considera que la resolució de l'ONU obre una escletxa i una garantia per presentar el seu programa de govern i ser sotmès a votació.
Doncs precisament ja podem confirmar que el grup parlamentari de Junts per Catalunya ha tornat a proposar Jordi Sánchez oficialment com a candidat a la presidència de la Generalitat. I els exconsellers Toni Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig compareixen avui davant de la justícia belga.
Ho fan 2 setmanes després que el jutge Paula Llarena decidís reactivar les euroordres contra ells. La justícia belga haurà d'imposar mesures cautelars contra tots 3 després d'escoltar les seves declaracions. Comín, Serret i Puig s'han mostrat disposats a col·laborar i previsiblement el jutge els deixarà en llibertat condicional.
I el ministre de Justícia, Rafael Català, nega que la detenció d'Hervé Falciani tingui res a veure amb les peticions de la justícia espanyola sobre la secretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, i l'exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, que són a Suïssa.
Segons Català, la detenció de l'extreballador del banc HSBC, volíem dir, no té res a veure amb cap decisió política ni de gestió de govern, sinó que respon a una petició internacional. Ara, després de la detenció, és un tribunal qui decidirà si el responsable de difusió de l'anomenada llista Falciani és extraditat.
Doncs precisament acabem de conèixer que la Fiscalia de l'Audiència Nacional ha demanat presó incondicional per a l'exinformàtic bancari Hervé Falciani mentre es tramiti aquest ordre d'extradició sol·licitada per les autoritats suïsses, motiu pel qual, recordem, va ser detingut ahir a Madrid. I més qüestions. Tres dels investigats per la vaga general del 3 d'octubre a Tarragona s'han negat a comparèixer davant del jutge.
Els investigats, dos regidors de la CUP a l'Ajuntament de Tarragona i un activista vinculat a moviments de l'esquerra independentista, s'han negat a declarar davant del jutge per presumptes delictes de desordres públics. Ho han fet al·legant que el procés respon a un muntatge policial i judicial de tipus polític, diuen. Els altres dos investigats per aquest cas s'han personat al jutjat, però s'han acollit al seu dret a no declarar. Des de la defensa han reclamat l'arxiu de la causa.
La Fiscalia investiga l'Ajuntament de Barcelona per la possible cessió il·legal del padró per a la multiconsulta.
La Fiscalia considera que l'administració barcelonina podria haver comès un delicte de revelació de secrets, tot plegat per haver licitat els serveis tècnics per a la celebració de la multiconsulta organitzada per aquesta primavera i per haver cedit a empreses les dades del padró municipal i de menors d'edat. La investigació s'ha impulsat arran de la denúncia d'una associació.
I acabem. Luis Ignacio Lula da Silva haurà d'ingressar a la presó acusat de corrupció.
El Tribunal Suprem del Brasil ha rebutjat l'últim recurs presentat per la defensa de l'expresident del país. Lula da Silva va ser condemnat a 12 anys de presó, tot i ser candidat a les eleccions presidencials del país. Per això encara té la possibilitat de presentar un recurs davant del Tribunal Electoral perquè li permeti inscriure's com a candidat i d'aquesta manera poder eludir la presó.
I aquest migdia s'han donat a conèixer els 18ens Premis Ràdio Associació de Catalunya al Col·legi de Periodistes de Barcelona. Seguint la lectura dels guardons hi ha estat el nostre company, el Pau Durant. Molt bon dia, Pau.
Bon dia, Núria. Efectivament, doncs, per la part que ens toca direm que hem recollit un premi per l'apartat d'excel·lència compartit entre les ràdios de la xarxa, Ràdio Banyoles, Catalunya Ràdio i RAC1, per la cobertura, per la tasca realitzada amb coratge i professionalitat durant el referèndum de l'1 d'octubre, realitzat per les emissores de ràdio catalanes en els seus diferents àmbits. El jurat del premi ha volgut reconèixer aquesta tasca en un dia tan difícil tant de viure com d'informar, diguem. També un altre sabadellenc ha sigut protagonista, l'humorista Oriol Cruz, ja que el programa Versió RAC1 ha rebut el premi al millor programa de ràdio fet a Catalunya, reconegut pel jurat també, un jurat que es mostrava molt satisfet per veu del seu president Jordi Margarit i també de la secretària Margarida Moles, en què explicaven que s'havien rebut 86 candidatures als tres premis als quals es poden presentar opció. Recordem que són 7 premis, 3 participats, els 4 són a proposta del jurat, i que aquestes 86 candidatures no només les superaven en nombre les de l'edició anterior dels 57ens premis, sinó també en qualitat. Destacar també altres mencions que s'han fet, com per exemple en l'apartat de televisió a la BBC, el periodista Andrew Warr, per haver entomat les respostes que li donava el ministre Alfonso Dastis mentre l'entrevistava en el seu programa de política, o reconeixements a trajectòries, per exemple, mencions d'honor als 20 anys de Flaix Andorra, als 30 anys de la Nit dels Ignorants de Catalunya Ràdio, o a professionals del sector, com la productora Isabel Vinaixa, el locutor, redactor de Catalunya Música, Joan Vives, o també l'impulsor de mitjans audiovisuals Francesc Sánchez Carcasses. També hem volgut fer una menció pel el que podríem dir que era el creador de la noció d'Espai Català de Comunicació, que era Josep Guifreu i Pinsac. Tots aquests premis que comentem es podran recollir el dia 3 de maig, a la seva entrega que es farà a l'Auditori de l'11 a Barcelona.
Gràcies, Pau, bon dia. I anem a recopilar les últimes dades que tenim sobre el succés que us estem explicant des de fa una estona, aquest presumpte homicidi d'una dona en un establiment del carrer Gràcia a l'altura del número 48, volíem dir. Recordem que la víctima seria la sogra de l'home que finalment ha estat detingut. La víctima hauria mort per ferides d'arma blanca. Connectem ja amb la Karen Madrid. Última hora, Karen.
Doncs ara mateix fa escassos minuts que han arribat els serveis judicials aquí en aquest tram del carrer Gràcia i de moment estem a l'espera de que acabin el seu servei. Recordem que fa una bona estona que estan els Mossos d'Esquadra i els agents de la Policia Científica. Ara falta fer oficial aquest aixecament del cos d'aquesta dona que ha perdut la vida poc després de les 11 del matí.
Gràcies, Cara. En tota aquesta informació recollida, evidentment, d'aquí a una estona al portal web de l'emissora radiosabadell.fm. Nosaltres ho deixem aquí, però recordeu que podeu continuar informats a les 4 als butlletins horaris i a les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre. Ara arriben tots els esports a l'Hotel Suís amb el Marc Pijuan. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.